El que són les xifres, el que és la manipulació, el que és aquella idea preconcebuda que et diuen, et rediuen i al final te l'acabes creient. Mira, et dono xifres. Que el rei igual viu molt bé allà a Abu Dhabi. 6.000 euros la nit, que és una vergonya, diuen. Ho podem compartir o no? Pablo Hasél, una nit a la Universitat de Lleida. 120.000 euros. Si ho fiquem en context... Déu-n'hi-do, eh? Soc el Ricard Álvarez. Aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana, la darrera del mes de febrer, 22 avui de febrer, són les 12:20 minuts, amb 11 graus a la ciutat de Lleida, i a diferència d'altres dies... En lloc d'anar pujant la temperatura, ha arribat el que de moment és la temperatura màxima del dia a mig matí i ha començat a baixar ara. Ha caigut quatre gotes damunt de la ciutat de Lleida. Ara parlarem amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE a Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent. Ho farem amb el Joel Carnicer, a l'espai Algú ha fet. I amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de 2:45, la radiografia, on posem sobre la taula tots els resultats i totes les informacions del món dels esports. I que des d'ara fins a les dues, aquest és el nostre menú. Ara marxem directes cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, finalment, no ha plogut a la nit... I ha plogut ara...
Una miqueteta, bueno, a la nit, sí. Una miqueteta de 0,2 i en fan.
Sí,
clar. He tingut una nit i matinada de lo més càlid, vull dir, no ha baixat de 13 graus la temperatura, que si hagués segut la mínima, era la més alta.
És altíssima.
De tots els dies, de tots els mesos de febrer, dels darrers 81 anys.
Sí,
imagina't.
Sí, sí.
Després, a 10:45, a les 11, ha començat a ploure, ha davallat la temperatura a 9,6 graus, que també és molt alta pel mes de febrer. Hem de recordar que el mes de febrer té una mitjana de mínimes de 1,6, i estem parlant de 9,6.
És que estem al febre,
I ha plogut 0,4 litres, bueno, és que estem en misèries, però està sent molt irregular. Està plovent molt a l'Alt Pirineu, tenint 50-52 litres, a la Bonaigua, a Espot, a Boí, 35 litres, però a 2.200 metres d'alçada, I després al sud, doncs, tenim Nalec, Vinaixa, que estan 9-10 litres, però força menys, a la majoria de comarques i de poblacions, força menys de 5 litres. Fins i tot, en algun cas, menys d'un litre, com la ciutat de Lleida. I sembla que continuarà el dia així, amb cels tapats, amb ruixats que van i venen, que tornen i retornen. Realment hi havia una línia en aquest moment que es diu de convergència, una línia de banda de precipitacions que venia de Tarragona, perquè avança del sud-est cap al nord-oest de Tarragona, i en aquest moment estava a sobre de l'Urgell, i és on estava plovent una mica més del sud de Lleida. A més, el Pirineu continua plovent i és on s'acumularan més litres, podrien ser entre 50 i 100 litres al llarg de 24 hores. I les temperatures, doncs clar, no pujaran gaire avui, potser no arribem ni a 13 o 14. Vamos. Del moment la màxima d'avui és 14, perquè es va registrar durant la matinada, perquè avui estem una mica al revés, ha fet més temperatura més alta durant la matinada que la que estem tenint ara mateix.
Armando, amb la mica de pluja que hi ha hagut, s'ha fet neteja de tot el pols desert, o no?
No, ha caigut 10 litres, sí, però a Lleida, clar, amb el 0,4... ja has vist com s'han trobat els cotxes,
sí, per això.
I algunes terrasses amb les quatre gotes,
però segueix,
hauria de ploure més, hauria de ploure una mica més, almenys fins arribar a 4 o 5 litres.
Bueno,
ja veurem, perquè és en forma de xafes i ruixats, i com és aquí sí, allà no, és una disbauxa en quant a la reparto, molt irregular, i la tendència és que se vayan obrint clarianes a la tarda, que demà dimarts tinguen un dia de transició amb una refrescada durant la nit, refrescada fins a 5 graus, tampoc no massa, al sud de Lleida, 4-5 graus de temperatura mínima, 15-16 de màxima, i la resta de la setmana les temperatures tenen tendència a pujar, no tan càlides com els 21 graus de dissabte, però entre 15-17-18 graus, fins a 19 durant el proper cap de setmana, sense precipitacions, s'acabarien demà, dimarts, I el mes de febrer, pues ja veurem, està competint el primer lloc, el febrer més càlid dels darrers, de moment és el segon.
Ja és el segon, eh?
81 febrers a la ciutat de Lleida, que és un punt de referència, almenys de la meitat sud de Lleida.
Hauria de fer molt fred, eh?, per baixar d'aquesta classificació aquesta setmana que queda, ja.
I no, les previsions, quan les mires, el que queda de setmana...
És que queden 6 dies, avui 6 dies, clar.
El centre europeu a mig termini, pues, continuen indicant que ens mourem amb mínimes per força graus, uns quants graus per sobre de 0 graus, exceptuant, estem parlant, el Pirineu és un altre món, eh? Cotes altes sí que, però cotes molt altes, 2.200, 2.500, sí que estan sota zero i ha nevat, i fins i tot en quantitat important.
És el seu, estem al febrer.
Allí no viu ningú. A la Plana de Lleida continuarem una setmana temperada, però el que és un mes de febrer, que hem de tenir molt més fred del que enguany està fent.
Bueno, Armando, per cert, dissabte va fer un dia espectacular, eh?
Sí.
O sigui, la vas encertar de ple, eh?
21 graus, tot i que de matinada va arribar a 3, vull dir, va baixar molt, però després durant el dia la enfilada 21 graus, clar.
Amb sol i tot, eh? Vull dir, va ser espectacular.
Sí, amb sol, una mica filtrat per aquesta... Sembla que aquest, el pols en suspensió que ens ve del Sàhara afluixarà, però retornarà.
Ah, sí?
No en tanta intensitat.
Bueno.
Però no ens la traurem de sobre en el que queda del mes.
Que tota aquesta setmana tindrem pols amb suspensió.
No tant com dissabte, diumenge, però continuarà
l'arribada per les mascaretes.
Clar, això vol dir que venen vents, sí, que arriben vents de sud, de, com si vinguessin d'Argèlia cap aquí, cap al del sud-sud-est, i en el qual l'ambient no es pot refredar gaire.
Bueno.
És a dir, no tenim gelades, almenys a la vista, que és que ara estan els camps molt florits, d'almetgers, d'albericoquers, sí, nectarines, estan ja florits.
Estan magnífics. He vist unes fotografies a les xarxes que són impressionants, eh?
Sí.
En ple mes de febrer.
Claro.
Armando,
una gelada.
Demà dimarts tindrem previsió mig termini, veurem com acaba el mes de febrer, eh?
D'acord.
Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies, fins demà. I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Com et deia al principi, 6.000 euros la nit en un hotel és una barbaritat. És igual si és l'home més ric del món, el rei, l'emèrit o el qui sigui. És això, estem d'acord tots. Ara, passo una nit a la Universitat de Lleida i costa 120.000 euros. Si 6.000 la nit és una barbaritat, això què és? Són els danys que la primera estimació, la primera, que no ho han calculat a fons, la primera estimació diu la UDL que ha costat l'estança de Pablo Hasél aquestes 24 hores de la setmana passada a la Universitat de Lleida. El rector Jaume Puy diu que no tot ho hem fet bé, però la pressió a la qual hem estat sotmesos és molt alta. I insisteix que la posició de la UDL és donar suport a la llibertat d'expressió, però no als que utilitzen mètodes violents per defensar-la. De fet, ha parlat bastant més clar, segurament, que molts polítics. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, s'ha adreçat a aquest cap de setmana a diverses autoritats europees perquè intervinguin en el cas del raper, després que hagi ingressat a la presó per condemnes, entre d'altres, per les lletres de les seves cançons. Ribó ha remarcat que la llibertat d'expressió no té límits i que és precisament això el que marquen els tribunals europeus. És curiós, perquè amb la quantitat de problemes que tenim, quan dic quantitat, dic de problemes greus que tenim la societat, és potser la vegada que he vist més actiu el síndic de Greuges. És curiós. No el vaig veure gaire actiu l'estiu passat amb el problema que vam tenir al Segrià entre pandèmia i temporers. Per no dir que no el vaig veure. Ni actiu ni no actiu. Allò era un problema real, que va morir gent. Un problema social, a més. I d'altres que tenim, abans de la pandèmia. És curiós, com ens agrada sortir a la fotografia. No sigui cas, com que tothom va fent declaracions i tothom es va posicionant, ara ens apareix aquí el síndic de Greuges i diu, no, escolta, que jo també. Jo ara he anat a Europa i he demanat, sobretot, que m'he dient, que intervinguin. És curiós, eh? Com ens agrada el tema de sortir a la fotografia. En fi, canviem de tema perquè hem de parlar de successos, i és que un caçador ha resultat ferit greu aquest dissabte, aquest cap de setmana al matí, en rebre un tret d'un company al terme municipal de La Vansa i Fórnols a l'Alt Urgell. El tir, que ha estat fortuït, segons els Mossos d'Esquadra, ha impactat contra les dues cames de la víctima. Els fets han passat cap a 3:15 del matí d'aquest dissabte. També hi ha hagut aquest cap de setmana dos incendis de vegetació que han cremat 2,5 hectàrees a Prullans, a la Cerdanya, i 3 hectàrees més a Granyanella, a la Segarra, segons també han informat els bombers de la Generalitat. I aquest cap de setmana també hem tingut les primeres oposicions, les primeres grans oposicions de la Diputació de Lleida en els darrers 10 anys. Unes 300 persones s'han examinat per aconseguir plaça a la Diputació. Ha estat a l'edifici polivalent de la Universitat de Lleida, al campus de Capont, que és on s'han realitzat aquest dissabte aquestes proves d'oposició per formar part de la borsa de treball per a personal administratiu de la Diputació de Lleida. En total, hi han estat convocades 562 persones, de les quals se n'han presentat 300, és a dir, el 60%. Es tracta de la primera selecció de personal massiva que l'ENS realitza en els darrers 10 anys, i en els propers mesos se'n convocaran dues més, segons ha explicat el seu president, Joan Talarn.
És una de les primeres convocatòries de la borsa, de les borses de treball de la Diputació. Feia molts anys que no es feien aquest tipus de borses, necessàries, molt necessàries, en l'àmbit laboral per la nostra casa, i és la primera de tres convocatòries massives. Aquesta, en aquest cas, és d'administratius, estem pendents d'una d'auxiliars administratius i també d'una d'oficials de recaptació. Hem fet que siguin unes oposicions amb molta gent, però també molt segures.
Una de les aspirants, Elisabet Jiménez, explica que fa 6 mesos que es prepara per l'examen i que aspira a entrar a la borsa de treball.
Jo m'he preparat a través d'una acadèmia, perquè és la manera més fàcil d'accedir a tot el temari, no? I doncs ja portem gairebé més de 6 mesos preparant-nos, en general, jo crec, perquè des de que va sortir l'oportunitat, doncs clar, l'has d'aprofitar, no? Pues espero almenys entrar a la borsa de treball. Per algun dia que ho necessitin, doncs que me puguin trucar.
Pel que fa a les mesures anti-Covid, perquè clar, ara el tema doncs de les oposicions, a part de tota la logística que té, doncs estem en plena pandèmia, les proves s'han dut a terme en 16 aules amb ventilació, s'han habilitat 5 entrades a l'edifici i també s'ha controlat la temperatura dels assistents que han accedit a l'espai de manera esglaonada. Això va passar aquest cap de setmana. I en un altre ordre d'informacions, les cases rurals de Lleida segueixen sumant cada setmana noves reserves de cara a la primavera, i moltes ja tenen els caps de setmana plens des de mitjans de març fins a Sant Joan. Això malgrat no saber si finalment els clients, que són en un 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona, podran desplaçar-se a les comarques lleidatanes. Per això la Federació de Cases Rurals de Lleida descarta que el govern faci excepcions amb el sector i diu que cal ser realistes i esperar que la situació de pandèmia es normalitzi per poder reprendre l'activitat, és a dir, fins que s'aixequin les restriccions de mobilitat i de reunió. Els efectes de la pandèmia van fer que l'any passat l'ocupació en aquests establiments caigués en més d'un 60% respecte a l'any 2019. El president de la Federació de Cases Rurals de Lleida, Jaume Ramon Soler, explica que necessiten que no hi hagi restriccions de mobilitat, ja que la gran majoria de clients són de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Ha d'anar necessàriament per la normalització de la situació el més àmplia possible i el més general possible, perquè també el nostre client no és un client d'aquí, de les nostres comarques, és un client que ve de l'àrea metropolitana de Barcelona amb un 90%, és un client que viu a les grans urbs, no? Ha de ser una situació de millora general i molt àmplia de la situació.
Clar, necessiten no només una que es quedi amb restricció provincial, tampoc els serviria massa, sinó com a mínim una mobilitat com a mínima de tot Catalunya. Canviem de tema i obrim la secció de Covid-19. Els indicadors epidemiològics publicats pel Departament de Salut d'avui dilluns confirmen, per desgràcia, el canvi de tendència a la província de Lleida i també en el conjunt de Catalunya. Així, el risc de rebrot El Pla de Lleida s'incrementa en 12 punts fins als 270 i el Pirineu es dispara 40 punts i se situa ja en els 398. D'altra banda, Salut ha notificat 9 morts més per Covid-19 a la regió sanitària de Lleida, que n'acumula 570 des de l'inici de la pandèmia. La regió del Pirineu es manté amb 138 defuncions comunicades. Pel que fa als nous contagis, des de Salut anuncien 84 nous casos de coronavirus a la província de Lleida, que ja en té comptabilitzats 34.628. Les persones ingressades amb Covid-19 als diferents hospitals, tant públics com privats, de la regió sanitària de Lleida han baixat a 164, avui dilluns, 7 menys que divendres. I segons les dades facilitades pel Departament de Salut, les UCIs també han registrat un descens de pacients crítics, els quals se situen en 17, 6 menys que divendres. Per tant, per això és el que passa, la manera amb el que ha de passar, com sempre ens han explicat. És a dir, quan hi ha pocs ingressats i evidentment poques persones a les UCIs, quan hi ha un increment dels positius, no es tradueix immediatament en que pugi els ingressos als hospitals, sinó que va esglaonat. Doncs això és el mateix. Ara portàvem doncs uns quants dies amb tendència francament a la baixa, doncs s'està començant a reflexar el que és les persones ingressades a planta, a l'hospital, i les persones crítiques a les UCIs. Però ara està canviant aquesta tendència, que és el que ens expliquen. Degut a la soca britànica o degut a que hem baixat potser una mica doncs l'atenció a les normes, o tot junt, o jo què sé, perquè de veritat que ja et mereixen, que si la soca britànica, que si puja, que si baixa, que si quan fa fred, que si quan fa calor. Sigui com sigui, seguim en pandèmia, les vacunacions van lentes, molt lentes, i a hores d'ara, com dèiem, a la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot se situa als 270 punts, per sota dels 300, però lluny del 100, que és ja la xifra màxima, la alta. De 100 cap avall comencem a parlar de risc moderat, però de 100 per amunt és alt, és vermell. I la RT ha pujat. I aquesta és, diguéssim, l'indicador de com aniran els propers dies. La RT segueix per sota de l'1, però està a 0,90. A l'estar sota de l'1, la tendència segueix sent a la baixa, però diguéssim que ja no és tan a la baixa com ho era la setmana passada. I si al final arriba l'1, doncs tornarem a parlar de corbes cap amunt, quan ni tan sols hem pogut arribar a baix de tot la corba. Repeteixo, ni Salut mateix ho saben exactament per què és, si per una relaxació, si perquè la soca britànica, que si per les dues coses sumades. Però aquesta és la tendència a hores d'ara. A l'Alt Pirineu i Aran, com dèiem, el risc de rebrot es torna a costar els 400 punts, està als 398 punts, i aquí sí que la RT està per sobre de l'1, 1,04. Això vol dir que la tendència és a guanyar positius, a l'alça. Molt minsa, perquè està tot just per sota de l'1, per sobre de l'1, però s'ha invertit. És el problema, que s'hagi invertit la corba. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 263 punts i la RT, la velocitat de reproducció de la malaltia, està a 0,95. Saps que la RT, sempre ho hem dit, ens diu que, per exemple, 0,95 vol dir que de cada 100 contagiats, doncs se'n contagiaran 95. Per tant, baixarem 5. Però quan està per sobre de l'1, com és en aquest cas, a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, a 1,04 vol dir que de cada 100 contagiats se'n contagiarà a 104. I és el problema, que va sumant. I deixem aparcat momentàniament el tema del coronavirus per parlar del Museu de Lleida, perquè si us hi fixeu, des del cap de setmana passat, el Museu de Lleida està entregant obres a Barbastre, i ni Generalitat, ni grups de pressió, ni associacions, ni manifestacions, ni res de res de res. Curiós, que el 2017 pràcticament es paralitzés la ciutat i ara està passant sense pena ni glòria. El Museu de Lleida ha anunciat que té previst lliurar avui dilluns al Museu Diocesà de Barbastre Montsó un total de 5 peces més que formen part del conjunt de 28 obres reclamades pel bisbat de Barbastre Montsó en relació als quals el bisbat de Lleida sempre ha reconegut que han estat a la capital del Segrià en qualitat de dipòsit. El Museu de Lleida ha explicat que, degut a l'estat de conservació de tots aquests 5 objectes, es va considerar millor traslladar-los en un transport diferent al de la resta del dipòsit. Avui mateix el Consorci comunicarà al jutjat de Barbastre aquesta acció. Però fixeu-vos que, o perquè estan en converses per formar govern, o pel que sigui, ara per ara, políticament, perquè al final és un problema polític, no és una informació que mereixi estar doncs, amb divulgació i poc soroll, molt poc soroll. En fi, fem una pausa ràpida i de seguida posem somriures a les cares de la gent perquè ens ha d'arribar el Joel Carnicer i ja saps que amb ell doncs, parlem de notícies d'aquestes estranyes, absurdes, que em passen, que ens segueixen passant, que a més el tema de la pandèmia és una cantera inagotable de totes aquestes notícies. Vam començar amb lleis, però de seguida el que és les notícies li va guanyar el terreny. Nosaltres ara fem una pausa i de seguida està amb nosaltres Joel Carnicer.
Te reta a buscar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta semana, atrévete a debatir sobre si estamos o no inmersos en una sociedad vigilada.
Ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad.
Hay muy poca conciencia de todo lo que estamos dando cuando utilizamos nuestro teléfono móvil.
Y al acabar, la película 1984. Encuentros para una nueva era. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. El viernes por la noche, en 13.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-93-09, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Era en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal, el calor de la noche a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día, aunque de bien
de fer la connexió amb el Joel Carnicer, deixa'm que et doni la informació pel que fa al tema dels esports. En parlarem a partir de 2:15, la radiografia. Però el Lleida Esportiu va aconseguir una victòria important aquest cap de setmana davant el camp del Cornellà per 0-1. Gol de Marc Martínez als 10 minuts. El Lleida Esportiu es manté quart a la classificació. És una posició bastant estable, però no tots porten els mateixos partits jugats, per tant, encara no és definitiva del tot, però és una bona posició. Està a un punt del tercer classificat, que és el Barça B, amb 23 punts, l'Andorra segona amb 26 punts i un partit més, i primer el Nàstic de Tarragona amb 28 punts, és el que ocupa la primera posició, amb un partit menys. Ja us dic, partit més, partit menys, tots estan així, 15-16, 15-16. Ens falten 5 partits, de fet, per acabar aquesta primera fase regular, i les coses, doncs, estan encara en lluita total, perquè el Lleida Esportiu, que està a un sol punt de l'ascens, per entendre'ns, es troba, doncs, a 3 punts del descens, per exemple. Per tant, perquè veieu que està ben apretada la història. En futbol femení, la EM va caure davant del líder del Deportivo Alavés 2-1, fent un bon partit, i es manté cinquè a la classificació. Són cinquenes, amb 15 partits jugats i 22 punts. El proper enfrontament serà davant del Sigull, que està 3 punts per sobre, en 25, i que porta els mateixos partits jugats. Per cert, amb un comunicat oficial, en bàsquet del Força Lleida ha dit que tenen un positiu a la plantilla, que per tant entren en confinament, i que això, evidentment, tot sembla indicar que afectarà els propers partits del Força Lleida. A partir de 2:15 en parlarem a fons, de tot plegat, però sí que podem fer una remirada a que amb bàsquet femení el Cadí La Seu va caure aquest cap de setmana davant del Maquinària Encino 76-73, que a més amb hoquei Lleida Llista també va perdre, i que ull, perquè el Balàfia Volley, que tenia el partit que li tocava i un altre d'aplaçat, va guanyar els dos. Per tant, magnífic cap de setmana pel Balàfia Volley.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
1, 2, 3, 14.
Doncs sapa que ja saps que arriba el moment aquest del dilluns en el que posem somriures a les cares de la gent. L'encarregat, vamos, de fer-ho, ja saps qui és. El Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. ¡Que no arriba!
És que has perdut capacitat pulmonar.
He perdut, no sé què m'ha passat. Ja, jo ja hem de cridar tant als crios i tot. Jo ja no dono a l'abast. ¡No arribo!
Què tal la vida docent?
La vida docent, jo precisament sempre faig la mateixa broma, però en el fons és veritat. Me vaig ficar pensant que no treballaria, ni pensant que seria un cachondeo, i dic, bueno, i aquí vaig jo, saps? I és al revés.
Què et pensava? Que la canalla dona molta feina.
No, clar, hosti, jo pensava, dic, bueno, dic, mira, va aquí les classes i tal, i...
Escolta, ara que no ens escolta ningú, la canalla dona molta feina. I els pares?
Potser els donen més feina que la canalla.
És que Déu-n'hi-do.
Que donen més feina, vull dir, al final ja, si hagués de fer cas a les peticions dels pares, només tindria un alumne per classe i tindria 5 de classe.
Clar, no, i estaries full time. Full time. Sí, escolta, sí, i doni'm mil de menjar també, me el cuide tot.
Sí, i si pots, li fas un gotet de llet amb mel abans d'anar a dormir, que li va molt bé per la gola, Vale, ja.
Bueno, les aventures del docent Carnicer. Oi, docent Carnicer, tu. Jo el Carnicer. Bueno, va, nosaltres anem a les notícies del reírse.
Sí.
Igual la societat encara encara fa coses per coses estranyes.
Mira,
eh?
Jo avui estava pensant abans des del programa i dic ostres, per una banda tinc ganes que s'acabi el Covid, no? Però per l'altra, ai, dic, és que ens dona tantes notícies.
Bueno, però ja en teníem abans també, eh?
Sí, però és que ja està sent quasi com ridícul fins i tot. I pensava que la gent estaria més tranquils i tot,
no hi ha manera.
Bueno, en fi, jo si vols t'explico, vull començar amb aquesta, no fer res, però m'ha semblat sensacional, vale? Diu que el col·lectiu de Arran, que si no m'equivoco, m'hauries d'ajudar, però si no m'equivoco crec que són com la cantera de la CUP o d'Esquerra Republicana.
Sí, de la CUP, crec.
No, de la CUP, va, diu Arran, el titular és Arran assenyala Damià Calvet amb un atac amb pintura i s'equivoca de casa. Vale? O sigui, això és una putada. Fique,
el vell.
Hi ha una casa, no? I fique, Damià, aturarem els Jocs Olímpics. I aquest, com si aquest senyor tingués culpa d'alguna cosa. No ho sé. Yeah. Ah, vale. Resulta que volien fer uns Jocs Olímpics a la Cerdanya. Al 2030. Vale?
I llavors, això, no els hi cau bé, això.
No, llavors han dit, no m'acaba d'agradar i jo passo de que vinguin aquí la gent a invertir, jo vull estar tranquil, no? I llavors pinten casa seva d'aquest senyor, no, però van i s'equivoquen de casa.
Vale.
I
s'ha d'anar informat a fer pintades, eh?
S'ha d'anar molt informat perquè, a més, aquest senyor ha dit, diu, va publicar un tuit, no, perquè el van etiquetar i van dir, ahir vam assenyalar la segona residència de Damià Calvet, responsable polític de la candidatura a Barcelona, Jocs d'hivern, bueno, Barcelona-Pirineu 2030, perquè no fos cas que fiquin Pirineus, Jocs Olímpics Pirineu 2030. No, ha de sortir Barcelona, també.
Sí, clar.
Clar, no fos cas, nosaltres no ens podem defensar sols. Bueno, en fi, i llavors diu això i fica, el Pirineu és font, Damià, aturarem els Jocs Olímpics, tal, i llavors aquest senyor envia un missatge i diu, a veure, diu, us heu equivocat, diu, heu errat doblement. Diu, primer, diu, no tinc segona residència, diu, heu perjudicat un tercer i jo seguiré treballant perquè els Pirineus tinguin uns Jocs Olímpics d'hivern. O sigui, no ha servit per a res, només per a putejar un pobre desgraciat.
Sí, noi.
Al cap i a la fi és per putejar un pobre desgraciat que té casa a la seva.
O sigui, no és mia, se siente, eh?
Exacte. Ah, jo seguiré.
Siga buscando.
Sí, fins que no trobis casa meva, clar, te sientes.
Ves fent pintades, eh? Mare de...
Total. Bueno.
Però no van anar a netejar-ho llavors, no?
No, fos cas que clar. Bueno, seguint això, un dia m'agradaria fer un especial de la pàgina web de RAC1, perquè m'he donat compte que a mi me van sortint, no, com que vaig buscant tantes notícies friquis, ja me surt RAC1 i té una manera de clickbait, que un dia prepararé els clickbaits de RAC1.
Vaja.
Vale? De dir, 10 coses que no sabràs quan peles una mandarina. Saps? I dius, ostres, un munt de coses, no? Bueno, pues RAC1 va tirant aquestes notícies perquè hi entris i jo amb una vaig picar, no? I diu, detenen una dona per atropellar el treballador d'un pàrquing i no pagar un deute de 4.000 euros.
Ah.
Bé, anem pas per pas.
A veure, sí.
El titular en si no és molt graciós. El titular en si no és molt graciós. Però nosaltres, com que tenim imaginació, m'agradaria que la gent s'imaginés com va passar això, perquè algú ha fet no només vàlid titulars, sinó d'imaginar...
L'anàlisi, sí, hem d'analitzar bé.
Exacte, anem a analitzar això, no? Una senyora fica un cotxe en un pàrquing, perquè clar, tu penses, jo si em fico davant aquesta senyora no m'atropellarà, no? Què passa? Aquesta senyora va dir, diu, la vostra la vida, la vida, no? I llavors va dir, a mi m'és igual. Llavors, el va atropellar directament, i no volia pagar, per no volia pagar el deute d'aquests 4.000 euros que tenia. Vale?
Perquè resulta... cara a la història.
Exacte, i me sembla sensacional, perquè resulta que la cosa era que van deixar, o sigui, a veure com ho expliquem això, van deixar el cotxe en un pàrquing durant el confinament.
Ah.
Saps? Allò que va passar allò i de sobte diuen, vinga, tothom a casa. Llavors, aquesta senyora no es van recordar amb el susto, que havia deixat el cotxe al pàrquing.
Ah, i li van anar tarificant, vinga.
No pot sortir de casa, no? Clar, llavors la dona un dia va dir, hòstia, el cotxe.
El cotxe. O sigui, cotxe, al cap d'un mes, cotxe. Hòstia, el cotxe.
Hòstia! I clar, llavors, aquesta senyora va anar a buscar el cotxe en un centre comercial i li van dir, miri, aquí té vostè el cotxe.
A tant el minut,
La factura ascendeix a 4.000 euros.
Home, però és que també, bueno, déu-n'hi-do, eh?
La dona es devia veure, acollonida allí, de dir, jo no vull pagar més de mig milió de pel·les per aparcar el cotxe en un lloc, mira, si he d'atropellar amb algú, pues això que passe, l'atropello i ja està, no? I bueno, efectivament, per això jo, clar, m'agrada que us imagineu la situació, que ha de ser angoixant, si més no, per aquella senyora. Va, dit això, ja que ens ho hem imaginat, anem a per una notícia interessant que ens ha donat el Segre al llarg d'aquests dies. Què diu?
A veure.
Alega que necessita sexe amb la seva parella per saltar-se el trencament perimetral. Diu que és un senyor...
A veure, què?
Davant de tot, amb aquesta vida hem de ser sinceres i sinceres, ¿vale? Diu que aquest senyor de 40 anys, veí de Múrcia, ha alegat que buscava satisfer la necessitat bàsica de practicar sexe amb la seva parella en ser interceptat provant de saltar-se el tancament perimetral a la ciutat d'Alacant durant el dissabte passat. ¿Vale? Sí, què passa? Aquest senyor va dir, jo no tinc excusa, jo només tinc la veritat a la mà. I va dir, i llavors aquest home ja tenia la frase preparada i li va dir al policia, obro cometes, les necessitats bàsiques de l'ésser humà han de ser una excepció.
Amén. Tanco com ¿vale? és.
Llavors, diu, va proseguir que anava a trobar-se amb la seva parella i que feia més d'un mes que no la veia amb la intenció de mantenir relacions sexuals, ja que, segons va provar de convèncer els agents, el sexe és una necessitat bàsica igual que el menjar.
Bueno, clar, depèn de la gent el que li digui, pues, si li agrada el tema l'entendrà, però si no, doncs li dirà que no.
Bueno, a mi me sembla sensacional ser sincer amb aquesta vida i dius, mira, saps
bueno,
què?
Bueno, escolta, si resulta que per motius de feina o jo què sé, la seva parella està a Alacant i ell és a Múrcia, que es toquen, home, doncs sí, escolta, jo no, som parella, no? Vull dir que el deixin.
Sí, però clar, com que amb això de les bombolles, cada dia tens una bombolla diferent amb aquest pas i no això. Ai. Bueno, dit això, tinc notícies de les eleccions, també,
sí.
Però m'agrada aquesta només per una cosa, perquè ja el 324 s'ha tornat d'una manera que ja ha perdut l'Oremus. Ah. Jo m'he donat compte, Ricard.
A veure.
Jo us invito a que si escolteu el 324, jo m'he donat compte que el 324 ha perdut el cable. Ja no és aquí un canal serio de notícies, sinó que és un canal que es dedica a fer clickbaits i coses així, no sé per què, suposo que per ingressar més publicitat, però han perdut el
cap, publicitat no, que és públic.
Bueno, però també fan publicitat, vull dir, rasquen diners d'algun lloc.
Ai.
No sé com va, però han perdut el cap.
Què han dit? A veure.
Diu, el titular és un president pallasso i un titular que ha fugit. Anècdotes. No? I vaig pensar, dic, calla, que potser tinc notícia aquí i me durarà tot el programa, les anècdotes de les... De les
sí, un president pallasso i un titular que ha fugit.
Sí, que, i després diu, dos punts, anècdotes.
Ah.
No? I vaig dir, hòstia, me donaran anècdotes. Vale, pues les anècdotes que em donen només és un tuit on surt un senyor vestit de pallasso i s'ha acabat. Vale? I un tuit que diu... un titular de l'Espai Can Rius s'ha presentat, ha dit que anava a aparcar i ha desaparegut. El seu lloc ha estat ocupat per la persona suplent. Ja està, no m'han dit res més. O sigui, on estan aquestes anècdotes que m'has trobat? Perquè llavors tu agafes i me dius, un president pallasso i un titular que ha fugit. Això són les anècdotes. S'ha acabat, no n'hi ha més. Saps? Però tu no pots fer una notícia després ficant dos punts anècdotes dient, espera, que n'hi venen més. I no hi ha... Però és que no hi ha lletra. No hi ha lletra.
L'anècdota és clicant i buscant-ho. I llavors...
No, clar, només hi ha dos tuits. Un senyor vestit de pallasso i un altre que diu que un ha desaparegut perquè ha anat a aparcar. Ai. Molt mal, 324. Molt, molt malament.
Bueno, va, tens acudit o no?
Ostres.
Mira,
avui sí.
Ui. Diu, és una amenaça? No.
Diu, sí, exacte. Diu que esto es uno... Diu que esto es un hombre que diu... Diu, en el cole de mis hijos prometen un ordenador por cada niño. Me parece un cambio justo.
Bona setmana, Joel!
Bona setmana, Ricard!
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los comerciantes del centro de Barcelona están al límite. Tras 6 noches de disturbios, con escaparates rotos y con tiendas saqueadas, aseguran que ya no aguantan más. Enseguida hablamos en Mediodía COPE con el dueño de un negocio en el centro de Barcelona, pero esa sensación de miedo se extiende también entre los vecinos. María vive en Barcelona. Su hija trabaja precisamente en una tienda del centro y cada día es una aventura. Lo ha contado a los fósforos de Herrera en COPE.
Parece que ha pasado un tornado. Yo tengo a mi hija, trabaja en una tienda, tienen un miedo terrible. Cuando salen, cuando plegan para ir a su casa, pasan muchísimo miedo hasta llegar, porque es muy violento lo que está pasando.
Esta es la situación ahora mismo en las calles de Barcelona tras 6 noches de disturbios. La pandemia, que nos deja realidades desalentadoras también, como esta que ha denunciado a COPE un juez de Canarias. Durante el confinamiento ha aumentado la violencia de los hijos hacia sus propios padres. Lo llamativo es que no se da entre chicos jóvenes y adolescentes, sino entre gente mayor. Cada semana hay un par de casos. Canarias, Santiago Morollón.
Se trata de personas que regresan a casa de sus progenitores al no tener recursos y acaban pegándoles. Las madres denuncian los hechos, pero después retiran la denuncia. A pesar de ello, esos maltratos continúan. Se vuelve a denunciar, según el magistrado Arcadio Díaz Tejera.
Meses más tarde, pues la vuelvo a encontrar, ¿no? Señora, ¿no se lo dije? Sí, mi niño, sí, pero comprenda usted, y una madre es una madre. Digo, ya, pero es que las madres también tienen que colaborar en la educación de los hijos y ponerle límite.
No existe un perfil definido. En su mayor parte son hombres que en ocasiones llegan a los 50 años, aunque también se dan casos en mujeres.
Castilla-La Mancha permite las visitas en las residencias de mayores, según así Extremadura o Andalucía, donde la buena evolución de la pandemia y la vacunación han permitido este paso. En Herrera en COPE hemos estado en una residencia del Rincón de la Victoria en Málaga. Carmen tiene 90 años y por fin ha podido ver a sus hijos.
No sabéis la alegría que me dio cuando vi a mi hijo. Lo encontré más guapo y todo. Yo hablaba por teléfono casi todos los días, pero no era lo mismo tenerlo presente. No era lo mismo. Yo me sentía bien, pero faltaba algo, que era el contacto con mis hijos.
El Parlamento Europeo ha pedido al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, más información sobre el escándalo de prostitución de menores en un centro de menores en Baleares. La Eurocámara espera un informe sobre lo sucedido y sobre todo qué se ha hecho en el gobierno de España para evitar que se repita en un futuro. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
El Parlamento Europeo reclama más información sobre la presunta explotación sexual a menores que tuvo lugar en un centro tutelado por los servicios sociales de Baleares. La Comisión de Peticiones del Parlamento, que busca defender los derechos de los ciudadanos europeos, ha enviado una carta al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y al ministro del Interior, Grande Marlaska, solicitando más información sobre estos hechos. Se trata de un paso más dentro del protocolo que sigue la petición de comisiones del Parlamento cuando recibe una solicitud de este tipo. Entienden que no se conoce todavía todo lo que ocurrió y por eso demandan más información al gobierno.
Y vuelve la Champions para Atlético y Real Madrid. En medio de su pelea por la Liga, Luis Munilla.
Sí, Antonio, distancia en la Liga que se ha reducido hasta los 3 puntos con un partido menos del Atlético. Y en esas efectivamente vuelve la Liga de Campeones. Mañana Atlético-Chelsea, el miércoles Atalanta-Real Madrid. Los de Simeone están ya en Bucarest, donde juegan por el virus. El equipo se entrena esta tarde con 5 bajas. Jiménez, Carrasco, Trippier, Herrera y Bersálico. Y el capitán Coque avisa, lo de no jugar en casa no es excusa.
Va a ser una eliminatoria muy difícil porque ya es a vida o muerte casi prácticamente. Entonces, bueno, sobre todo el primer partido es fundamental, que supuestamente lo jugamos en nuestro campo, entre comillas, pero bueno, somos los locales. No hay que buscar ninguna excusa y tenemos que hacer un gran partido para partido luego de vuelta, pues intentar encarrilarlo.
El Real Madrid sigue con las 9 bajas para viajar a Bérgamo. Hoy es día clave para saber si va a poder contar o no con Benzema, aunque sigue siendo complicado. Sigue además la pelea por la presidencia del Barça a 2 semanas de las elecciones. El candidato Toni Freixa ha asegurado en RACU que tiene un acuerdo con un grupo inversor para inyectar 250 millones en el club y que Mbappé y Haaland, ha dicho Freixa, son posibles. Y en la Liga la jornada se cierra a las 9 con el Osasuna-Sevilla. Recordemos que si el Sevilla gana, adelanta al Barça en la tabla.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la significativa visita del Papa a una superviviente del Holocausto en un momento en el que resurgen los vientos del antisemitismo en Europa.
Era la primera vez en varios meses que el Papa dejaba el Vaticano y lo hizo este sábado por la tarde para encontrarse con Edith Bruck, una escritora hebrea de origen húngaro. Francisco había leído una reciente entrevista suya en la que relataba el horror vivido por ella y su familia durante la persecución nazi y se sintió muy conmovido. Pidió reunirse con ella y la visitó en su casa del centro de Roma. He venido aquí, a su casa, para agradecerle su testimonio y rendir homenaje al pueblo martirizado por la locura del populismo nazi, dijo el Papa tras ese encuentro. Edith Bruck ha dedicado su vida a dar testimonio de lo que vivió en aquellos terribles días en que junto a su familia fue deportada. Con esta visita, el Papa ha realizado un gesto clamoroso en un momento en que el antisemitismo vuelve a despuntar en tantos lugares de Europa. Lo vamos a contar al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez i comencem el migdia de COPE Lleida, 6 minuts per sobre de la una i ulla, perquè hem baixat una dècima la temperatura a la ciutat de Lleida. Estem a 11 graus, 11,1. Fa 40 minuts estàvem a 11,2. Per tant, ja veieu quina és la evolució de les temperatures. En fi, poca quantitat d'aigua, almenys aquesta nit i aquest matí a la ciutat de Lleida, més en altres punts de la província. I a més, doncs, aigua bruta, per entendre'ns, de fang, perquè ja sabeu que tenim molt pols del desert en suspensió. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. De seguida estarà amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell parlarem dels bocins d'història. I a partir de 2:15, a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, doncs el resultat sobre la taula i tota l'actualitat del món dels esports, del dia a dia, dels caps de setmana, de les competicions i també de les decisions polítiques que hi van, que van havent-hi a poc a poc amb comptagotes, que poden significar, doncs, que hi hagi o no esport amateur, competicions, vaja, el cap de setmana. En parlarem tot això a partir de 2:15 amb l'Albert Escobar, amb el Xavi Pérez i amb la Vanessa Ortega. Abans, però, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a Lleida, inestabilitat, cels coberts i precipitacions generalitzades que poden ser localment fortes o persistents a la zona del Pirineu. De fet, en 12 hores es podrien superar acumulacions de fins a 40 litres per metre quadrat. La cota de neu es queda entorn als 1.800 i als 2.000 metres d'altitud. Les temperatures màximes avui baixen, valors que es queden, per exemple, als 13 graus a Viella i la Seu d'Urgell, 14 a Tàrrega, 16 a Balaguer i els 17 a Lleida. Pel que fa al vent, bufa de l'est, ufada fluja moderat i aquestes ratxes fortes que es veien al Pirineu a primeres hores ja han anat a menys. Demà dimarts, intervals de núvols amb probabilitat de precipitacions dèbils, especialment a les hores centrals del dia, i una cota de neu que es tornarà a quedar entre els 1.800 i els 2.000 metres d'altitud. Les temperatures mínimes baixaran, estaran entre el grau positiu i el 5, i les màximes pujaran de forma lleugera. Estaran entre els 13 i els 17 graus de màxima. Pel que fa al vent, ja serà fluix i bufarà de l'est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Fem una repassada ràpida a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una repassada ràpida que ens porta en primer lloc al Museu de Lleida, que lliurarà avui dilluns al Museu Diocesà de Barbastre, Montsó, 5 objectes que formen part del conjunt de 28 obres reclamades pel bisbat de Barbastre, que el de Lleida sempre ha reconegut que ha tingut en dipòsit. Degut al seu estat de conservació, es va considerar millor traslladar-los en un transport diferent al de la resta del dipòsit. En paral·lel, el Consorci comunicarà al jutge, al jutjat de Barbastre, aquest lliurament. Així mateix, en els propers dies, es tancarà un pla de lliurament definitiu dels altres 83 béns en litigi amb l'empresa adjudicatària del trasllat. Fa unes setmanes va vèncer el termini per a l'execució provisional de la sentència i es van començar a traslladar les obres cap a l'Aragó. I recordem també que la Universitat de Lleida estima, segons aquestes primeres estimacions, en uns 120.000 euros els danys que es van produir a l'edifici del rectorat en la detenció de Pablo Hasél. Durant el Consell de Govern de la UDL d'aquest passat divendres, el rector Jaume Puy va destacar que no hi va haver danys personals ni en les instal·lacions més sensibles, com ara servidors i aparells informàtics, ni en arxius de docència o títols. Les parts més importants no van ser atacades i això és un petit èxit, ha dit. No tot ho hem fet bé, però la pressió a la qual hem estat sotmesos és molt alta, ha reconegut. I el rector ha tornat a insistir que la posició de la Universitat de Lleida és donar suport a la llibertat d'expressió, però no als que utilitzen mètodes violents per defensar-la. És a dir, els fins no justifica, o sigui, el fi no justifica els mitjans. Aquest cap de setmana, l'edifici polivalent de la Universitat de Lleida, al campus de Capon, ha acollit al matí les proves d'oposició per formar part de la borsa de treball per a personal administratiu de la Diputació de Lleida. En total, hi han estat convocades 562 persones, de les quals se n'han presentat 300, el 60% aproximadament. Es tracta de la primera selecció de personal massiva que l'ENS realitza en els darrers 10 anys i en els propers mesos se'n convocaran dues més, segons ha dit el seu president Joan Talarn. Pel que fa a les mesures anticovid, les proves s'han fet en 16 aules amb ventilació, s'han habilitat 5 punts d'entrada a l'edifici i també s'ha controlat la temperatura dels assistents que han accedit a l'espai de manera esglaonada. Tot això, a més, s'ha fet a l'exterior, eh? La temperatura, l'accés i tot el tema de control. I les cases rurals de Lleida segueixen sumant cada setmana noves reserves de cara a la primavera i moltes ja tenen els caps de setmana plens des de mitjans de març fins a Sant Joan. Això malgrat no saber si finalment els clients, que són en un 90% de l'àrea metropolitana, podran desplaçar-se a les comarques lleidatanes. Per això la Federació de Cases Rurals de Lleida descarta que el govern faci excepcions amb el sector i diu que cal ser realistes i esperar a que la situació de pandèmia es normalitzi per poder reprendre l'activitat, és a dir, fins que s'aixequin les restriccions de mobilitat a nivell de tot Catalunya. Els efectes de la pandèmia van fer que l'any passat l'ocupació en aquests establiments caigués en més d'un 60% respecte a l'any 2019. I amb xifres de pandèmia, de la Covid-19, Lleida ha registrat 9 noves morts per Covid-19 aquests darrers dies. S'informen ara, es comptabilitzen ara, però això no vol dir que hagi passat en les darreres 24 hores. Eh? De fet, és en les darreres 7-10 dies. I a més, el problema de tot plegat és que els indicadors s'estan capgirant i apunten ara a l'alça. Les persones que a hores d'ara estan ingressades amb Covid-19 als diferents hospitals, tant públics com privats, han disminuït, estan amb 164, avui dilluns, són 7 menys que el passat divendres. I segons Salut, a les UCIs també s'ha registrat un descens de pacients crítics, els quals se situen en 17, que són 6 menys que divendres passat. Però la tendència, la tendència que teníem clarament a la baixa, s'està estancant i en alguns casos està començant a capgirar-se i comença a pujar. A la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 270 punts i la RT ha pujat a 0,90. Encara està per sota del 1. Per tant, encara la tendència és cap baix, però ull, perquè si aquesta RT segueix pujant, quan passi de l'1 serà a l'alça. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 398 punts i l'ART està per sobre de l'1, està al 1,04. A nivell de tot Catalunya és la situació similar a la de Lleida. El risc de rebrot està als 263 punts, però en canvi l'ART apunta ja a l'1. S'ha quedat per sota, però està al 0,95. Per tant, si segueix així, tot sembla indicar que potser hem tocat fons i que aquest final de corba no arribarà tan avall com ens hagués agradat. I sí que s'estan quedant lliures, s'està donant més altes que no pas ingressos als hospitals, però sembla que no serà del tot suficient, perquè si torna a haver una pujada de positius, doncs no li haurà donat temps a les UCIs a quedar-se sense persones ingressades. Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González amb els bocins d'història.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista. Viaje de novios, túnel, un poco paguilla y atontadita, pero vamos. Pues claro, te imaginas un desierto, un pulpo, no sé. Entramos, aquello ni son ni nada. Yo le tengo mucha fobia a las aves. De momento, un cuervo. Cojo de tranvía todo el rato. Yo asusta perdida detrás de mi marido.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como denim a 39 y 49 euros en una selección de marcas como Lee y G-Star. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, camí cap a dos quarts de dues, i com que és dilluns, parlem dels bocins d'història, com sempre ho fem amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Doncs mira, un dilluns una mica gris i tristot, sí, amb aquesta plugeta de fang que ens ha fet al matí,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I bueno, jo encara amb la ressaca d'ahir de veure el programa de Batalla Monumental, que suposo que la majoria dels oients l'han vista, recordant que ahir es va fer la batalla entre Lleida, la Seu Vella, que penso que els que estaven al programa encara s'acabaven molt bé si era el turó de la Seu Vella o la Seu Vella. Aquests problemes que tenim a vegades d'identificar el que és el monument.
Ja, però tu imagina't, és que això ho estan fent des de TV3, des de Barcelona.
Sí, 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 sí.
O sigui, no des de l'altra punta d'Europa o d'Espanya, no, no, ho fan no, des d'aquí no, no, a 150 quilòmetres. Sí. És que, clar, és que veus, això és el reflexe total de la societat, ens agradi o no ens agradi.
Correcte.
Estem lluny, ja està, no, no es tracta de ser victimista ni no, estem lluny. És que és així.
Sí, 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 sí. No, no, i de fet, recordo que quan vam fer la preparació del programa, que es van demanar l'assessorament com a associacionis de la Cervella, vam estar allí tot un matí assessorant-los i, ostres, que interessant, i això, insistint en que la força és la Cervella per si sola, però està tot el turó.
Clar.
I que no s'havia deixat davant del turó. Sí, al final lo van introduir, al principi de tot van parlar de la fortalesa, el Joan Busqueta també va parlar de la ciutadania militar, però quasi de passada, és a dir, yeah, volíem que fora catedral com catedral i...
Clar,
la declaració
clar, clar,
de Jaume I inclús no és massa correcte perquè va ser acceptat com a futur rei, però no és que el coronessin aquí, i a més no va ser a la Sovella perquè es van equivocar, perquè llavors es va fer dalt al castell del rei. Bueno, va ser una petita... falles aquestos.
Però com pot ser, Joan Ramon, que amb un programa d'àmbit regional important, un cop tens fet el guió, si ja t'han assessorat persones, no els hi facis arribar el text i diguis, escolteu, me'l podeu revisar, que segur que li fareu amb molt de gust, i escolta, pues sí, està tot correcte. Sembla estrany, que no es faci això.
Sí, no, veritablement. I després, bueno, i ara per les xarxes avui estan sortint que com Girona hagués jugat deslleialment, no, ells no tenen la culpa, sinó TV3,
perquè
la música de Joc de Trons, que molta gent ja automàticament l'associa amb Joc de Trons, i en fi, coses d'aquestes que...
Sí,
que
bueno, sí,
però
bueno,
en fi, tenim fins demà a la nit a les 12, que és l'important, demà dimarts a les 12, per votar, o més que votar és fer un
m'agrada un comentari sobre el Tour de la Cervella i per tant a tots els que estan sentint, ells mateixos, evidentment, els demanem com a amics de la Cervella que votin, que facin el comentari a favor de la Cervella i que ho passin a les amistats i amics. És un pelet complicat perquè s'ha d'estar donat alta a les xarxes modernes.
S'ha de fer dins de les xarxes socials i per tant has de tenir compte. El Facebook, el Twitter i l'Instagram. Sí, és la complicació, per entendre'ns.
Sí, per molta gent és una complicació i molta gent que per sistema no volen estar en aquestes xarxes, pues això, però bueno, potser per una vegada val la pena fer l'excepció, entrar almenys en una, i després es tornes a sortir, si de cas, però com a mínim intentar. Sí. Bueno, intentar votar i que no se surti, perquè si guanyem tindrem l'altre, que no sé com anirà, l'enfrontament final entre els sis que han quedat guanyadors. Ja veurem com quedarà i haurem de tornar a votar. No, sí. Però bueno, com a mínim aquesta fase esperem-lo. I bé, dit això, doncs, aquesta setmana és una setmana que, bueno, tots els 23F sempre se recorden com una d'aquelles dates senyalades en el que és la història moderna i ara que s'està parlant tant del tema de la transició i demés, tot el mes d'acord.
Mira que ha passat anys, però és igual, el 23F és el 23F.
Correcte, i bueno, sí, hem tingut la transició, molt per molt imperfecte que sí, però que sempre és millor que el que hi havia abans, això sense cap dubte, i que és millorable, que aquest és el problema, que alguns pensen que ja no es pot millorar, és molt millorable, però el 23F sí que va ser un punt d'inflexió de que la cosa podia quedar-se aturada o anar cap a un altre camí, i va anar cap al camí que tenim ara, que és, pot ser dintre del que és imperfecte, és el millor que podia passar, independentment de les implicacions de més gent o menys gent, que encara estan clares, és de, fins i tot el propi rei Juan Carlos, que no se sap molt bé si al final va fer el gir de Vivo o no, però en fi, aquestes especulacions. Demà precisament, perdó, demà el mateix dimecres, hi ha una conferència a la sala Jaume Magre per donar noves versions sobre aquesta història del 23F, però recordar que aquest any, poca broma, són 40 anys, números rodons.
Sí, és veritat, és veritat.
El 23F de l'any 1981, i per tant, per això, penso que sense entrar en detall d'explicar-lo tant com va anar, però sí que recordar-lo, i aquella certa implicació que va haver. Hi ha un article, que la gent que tingui curiositat, del Pau Echaúz, que va sortir publicat a la mañana d'ahir, el qual fa una reflexió sobre la implicació que va tenir Lleida en aquell cop d'estat a través de l'Alfons Armada, del general, que havia estat aquí com a responsable de defensa, va anar a Madrid perquè va augmentar la guerra política i des d'aquí es va deixar un bon record d'aquest personatge, l'Armada, el general Armada. I tothom es pensava que, d'alguna manera, fins i tot després del 23S, el que havia aturat, havia ajudat a aturar el cop d'estat, era ell mateix. I és curiós que aquells dies del 24 i 25 de febrer molta gent felicitava el general Alfons Armada per el seu bon comportament. Després sembla que sí que s'ha demostrat bastant que és una de les persones implicades i que és el que esperava que fins i tot anés a la Zarzuela i s'incorporés i que al final va ser rebutjat i per tant sembla que és una persona que va tenir molt a veure amb el cop d'estat. Per tant, són d'aquelles coses que queden una mica de bolsa però que en aquesta relació té una mica molt a veure Lleida. I en aquell escrit que recomano als que tinguin curiositat del Pau Echaúz en les mateixes pàgines de la mañana hi ha una curiositat que és que evidentment jo crec que és aquells dies que tothom pregunta tu te'n recordes?
Tu què estaves fent?
Exactament, els que tenim edat, els que som més joves no, però els que tenim edat i tots podem dir, pues que jo estava fent això, que sí, no. Llavors surt aquí una fotografia molt curiosa de que mentre estava fent el cop d'estat al pati de la Paeria s'estava fent un acte molt simpàtic en el que el regidor de Cultura, llavors el Jaume Magre, en companyia del Coma Estadella, inaugurava l'inici de la col·lecció de Leandre Cristòfol. Leandre Cristòfol l'havien comprat des de la Paeria un gravat magnífic que es diu L'Orrenc de la plaça, amb fusta d'aquest estil així, amb unes figures bueno, molt, molt característiques d'ell, però que no són abstractes, que són molt figuratives, i que ell, agraït perquè aquesta compra que li feia la Paeria, regalava una altra obra seva i que es deia De l'aire a l'aire. Amb aquestes dues obres es començava la col·lecció de l'André Cristòfol, que després va donar origen a la que està actualment formant part del Museu Morera i la sala de l'André Cristòfol i demés. Encara al pati de la Paeria està penjat a la paret aquest quadre de l'André Cristòfol del Reny a la plaça i que, per tant, d'alguna manera és una bona dirien mesura per recordar el 23S a Lleida, en que fins que va arribar a haver entrada pues, quasi de la nit, però durant dues hores, entre lo que eren les 7 i les 9 del vespre, pues, molta gent encara va continuar fent la vida normal, fins que al final tots van ser conscients de que sí. La cosa estava molt complicada i va començar la nit dels transistors i de la ràdio.
Sí, senyor. No? Sí, senyor. No, és que a més és, justament és això, eh? A més es recorda, evidentment, la tele d'aquella compareixença, però la de la ràdio és, era clar, ja, però això no ha canviat, eh? Si t'hi fixes, no. En 40 anys, la ràdio segueix sent immediatesa i veracitat, o sigui que de moment, mira, 40 anys seguim intactes almenys amb aquestes històries, eh?
No, i s'ha demostrat que, bueno, que la ràdio té futur, i bueno, l'altre dissabte va ser el Dia Internacional de la Ràdio,
sí.
Es va recordar, home, pues, que tal com tothom deia quan va sortir la televisió, que la ràdio era morta, i s'ha demostrat tot el contrari. No solament està en vida, sinó en molta vida.
No, hem d'abraçar les noves tecnologies, això està clar. Però, escolta, jo segueixo dient que la ràdio té unes característiques que la fan única. O sigui, el poder fer una altra cosa mentre escoltes la ràdio, això és clau.
I tant.
Però, clar, vull dir, la tele o internet no t'ho permeten, has d'estar morrat amb una pantalla.
Correcte.
Amb perdó, ja m'enteneu.
Sí, no.
Clar, això la ràdio no ho té. L'altra, que és molt accessible, la ràdio. És barata d'accedir-hi. A més, avui a través d'internet doncs, ho pots escoltar a qualsevol lloc del món ja. I després l'altra, que encara doncs, té veracitat, o sigui, té rigor la ràdio.
Sí,
i això
sí.
Encara, doncs, afortunadament, doncs, ja depèn de qui escoltis, això està clar.
Però... Sí. Exacte. És així de clar, per descomptat.
En fi.
Pues, de recordar que també, de totes maneres, demà serà el 23S, però recordar que la setmana passada, el dimarts, el 16 de febrer, va morir un magnífic personatge de la nostra literatura, potser no prou encara conegut per molta gent, com és el poeta Joan Margarit, i Consarnau, aquest segon cognom potser no ho sona tant, i que va morir el 16 de febrer a Sant Just d'Esver, al seu domicili. Però, a part de reconèixer-lo com un gran poeta i que va rebre, en unes circumstàncies una mica atípiques, el Premi Cervantes abans de Nadal, que van dir dels Reis, d'amagar tot i que s'hi va donar-li el premi a Girona, en fi, una cosa d'aquestes estranyes, però bueno, era un reconeixement a la seva trajectòria, veritablement és un poeta, penso, magnífic, que cada vegada es va descobrir rei així, i que sempre va tenir en molta consideració a Lleida. L'altre dia l'alcalde feia una també una publicació en la que recordava la vinculació de Joan Margarit amb Lleida, però que aquesta vinculació apareix ja pel fet del seu naixement. No és que neixi que és a Lleida capital, però sí que va néixer al poble de la Segarra, a Sanaüja, l'11 de maig, casualment, el dia de Sant Anastasi, però clar, això és una casualitat total, de l'any 1938, i que va ser precisament en plena guerra civil, cosa que li va marcar i que, d'alguna manera, estava en aquell poblet on va viure tot aquest front que va passar entre l'abril del 38 fins al desembre, va patir fins que al final també tenia de marxar, com molts, tota la família. I que, de fet, va marxar de Barcelona, d'on eren ja els seus pares, havien anat a la casa dels padrins, que era Sanaüja, per evitar una mica els impactes directes de la guerra. Ell es va guanyar la vida com a arquitecte, un arquitecte estructuralista, que és una part, diríem, de l'arquitectura que no s'ajusta al disseny formal aquest que fan molts arquitectes que siguin vius, sinó que va al que seria l'estudi real de les estructures perquè aguantin l'obra que es vol fer, i va contribuir a moltes de les seves obres, però, com ara s'ha dit moltes vegades, potser és un tòpic, però és veritat, és l'arquitecte de les paraules, perquè ell, a part de ser arquitecte professionalment, era un autèntic personatge de literatura de primer ordre. I en aquest sentit, tenim molts poemes, i he triat un per poder-lo sentir en homenatge amb ell, que correspon al primer llibre que va publicar, que es titula el llibre Els primers serets, i que són poesies que va fer entre l'any 1975 i 1995. Per tant, també lliga una mica amb aquesta època de la transició, en la qual tots estaven descobrint una cosa tan bonica, tan important, tan essencial com és la llibertat, i que d'alguna manera, en aquests dies que estem vivint, entre l'empresonament del Pablo Hasél, de tot el follon que estem patint tant a Lleida com a tot Catalunya, amb aquesta incertesa també dels pactes electorals i que està en crisi una mica la pròpia llibertat, crec que aquest poema que va fer el Margarit en una època de transició situació, d'alguna manera, recull una mica la importància que ha de tenir per tots la llibertat i que podrem sentir recitat per la seva pròpia veu. Que aquestes possibilitats que tu dius ara de les noves tecnologies, sí. Vas a internet, pots connectar-te i ja alguns dels poemes, no solament per llegir-los, sinó per sentir-los directament per amb ell.
Doncs
per tant, escoltem La llibertat de Joan Margarit.
La llibertat és la raó de viure, dèiem somiadors d'estudiants. És la raó dels vells, matisem ara, la seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Va començar en les places de toros amb cadires a la sorra en les primeres eleccions. És el perill de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques, les paraules república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria. Anar indocumentat. Les cançons prohibides. Una forma d'amor.
Home, té la seva història, escoltar-ho de viva veu?
Sí, jo penso que sí, que és un dels principals homenatges que li pot fer, i és aquest avantatge de les noves tecnologies.
Sí, sí, sí.
Aquesta
sí.
Veu així també potent, rigorosa, i clar, el propi autor, independentment de que sigui més bon o menys rapsoda, però dona més emoció.
Clar, això per cert ho teniu a la web oficial, joanmargarit.com.
Sí, sí, correcte.
Podeu anar allí, joanmargarit.com, a Poemes per llegir i escoltar. I escolta, la veritat és que és una altra experiència el tema aquest de poder escoltar, no? de viva veu, vull dir que és una
correcte,
altra manera.
Estan tots els poemes, hi ha una selecció, i aquest, i penso que és molt escaient, com hem dit, per les èpoques que hi ha ara. Evidentment, si ho contextualitzem, doncs molts recordaran que potser està recordant, valgui la redundància, aquelles èpoques de quan començava la transició, quan se podien anar a fer doncs, molts mítings, com diu molt bé, a les places de toros amb cadires a la sorra. Clar, a vegades això de les places de toros algú faria automàticament una cosa negativa, però no, en aquests moments les places de toros s'utilitzaven per fer molts mítings, perquè la gent llavors sí que anava presencialment als mítings, amb molta il·lusió, inclús no anaves als mítings dels que t'agradaven més, sinó que anaves als mítings de tots, perquè llavors sí que t'anaves a veure.
Però veus, això que dius, això sí. Que dius és el més lògic.
Exacte.
I crec que seria la raó de ser, però avui en dia ja saps perfectament que és com el seguidor d'un equip de futbol. És això, un míting. És a dir, al final tens els teus, el míting. No tens la majoria, parlo, el 90, sí. Molt llarg percent. Llavors, sí. Per mi perden la raó de ser, aquests mítings.
Correcte, totalment d'acord.
Vaja, vull dir, la gràcia és això, anar al que dius, ui, aquest no és del meu costat, vaig a veure què diu.
Pues, clar,
pues és això, no?
Sí. No, inclús era també fins i tot el que ara ens hem perdut, que era a vegades inclús veure els divos, que estàs acostumat a veure-los per televisió, pots anar a veure'ls,
pues
des del Pedro Sánchez a tots els que han vingut per aquí, que han passat per Lleida, i no han estat capaços de poder-los veure, perquè tampoc no se podia fer per el rotllo de la pandèmia, no?
Sí, bueno.
Però a vegades veure'ls físicament també era diferent, a veure'ls per televisió, que bueno, és l'única possibilitat ara que actualment són els debats, però dit amb això també s'ha vist que al final que ha influït d'aquella manera també molt relativa. No?
Tot online.
I bueno, aquest poema del Margarit, bueno, si la
clar,
gent...
Clar, l'hem de contextualitzar, evidentment, exacte, com deies tu, això està fet en una època concreta.
Sí, però de totes maneres és universal aquest camp per la... Però vull dir que hi ha aquestes referències, com fer l'amor als parcs, això pot dir que encara continua sent, però quan comença l'alba, aquesta idea de quan comença un dia, pues, que és la idea... Per un dia de vaga general, fa temps ara que no fem vagues generals, morir lliure, és a dir, ahir també vam poder gaudir de televisió aquesta magnífica entrevista que va fer el Pau Donés al Jordi Évole.
Sí, el Pau Donés.
Dos setmanes abans de morir, que va ser francament emotiu, però és aquesta idea de morir lliure, és a dir, que millor que poder morir, ja que l'has de fer amb tota la llibertat, no? Després, fica les paraules república i civil, les fica en mayúscules, per insistir, amb la qual està aquí, jo crec que també fem una proclama de lo que haurien de ser les coses, les cançons prohibides, també fa aquesta referència, amb la qual això és molta actualitat, per desgràcia,
sí.
I altres coses més. I hi ha una frase que potser d'alguns espectadors, però d'alguns oients, se'ls escapi quan diu són les guerres mèdiques, no vol dir de les mèdiques de medicina, sinó que fa referència a les guerres que van fer els grecs contra els perses, entre el segle IV i III abans de Crist, i que d'alguna manera avançava la democràcia i la llibertat de Grècia i del món occidental. Si els perses haguessin invadit Grècia, probablement Grècia hauria estat diferent i tota la història a partir d'aquell moment hauria estat molt diferent. El fet que es van parar allò de les Termòpiles, totes aquelles batalles que van fer els grecs que van impedir que els perses invadissin el continent europeu i Grècia, va ser la salvació de Grècia i d'alguna manera del que entenem actualment la democràcia i Europa. Uh-huh. Per tant, aquestes guerres mèdiques que surten aquí, és una molta il·lusió com a
historiador,
lo fica, i clar, molta gent dirà, són les guerres dels metges de mèdiques, tan pandèmica.
Home, ara que estem en pandèmia... Bueno, Joan Ramon, escolta, que ja ens hem passat de temps.
Tenim els molins de vent la setmana que ve.
Però en parlarem, que els molins no es mouran de lloc.
No.
I en parlarem perquè és un tema que vam encetar i la setmana vinent, el proper dia, parlarem ja de l'arquitectura, d'on estan...
Correcte.
De tot, però dels d'aquí, no dels d'aquells de Castella-La Manxa.
No,
dels d'aquí, dels
d'aquí. Tenim aquí a la Segarra, a Urgell, Garrigues, per aquesta zona d'aquí.
Que té la seva gràcia. Joan Ramon, com sempre, un plaer, cuida't força, una abraçada.
El mateix, bona setmana, i demà, i avui i demà, votar a Seuvella.
Sí, senyor.
Vinga, ànim,
sí, senyor.
A tots. Adéu.
Doncs apa, nosaltres fem una pausa rapidíssimament i obrim la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports, amb victòries, amb derrotes, amb tota la informació del món dels esports, va.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Esports. Cope Lleida.
Estás informado. Esports.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, ara sí, ja directes cap a les dues de la tarda. Obrim la radiografia, com sempre, ben acompanyats. Amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La presidenta més feliç de tot el món aquest cap de setmana. Ara us avançaré que li ha anat bé. Li ha anat molt bé el cap de setmana. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Molt bé. I Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Que estàs bé, Ricard?
Estic bé. Per què?
No, perquè normalment sempre comences amb bona música i avui veig que t'has fotut un cop al cap o t'has traspaclat algun disco o alguna
cosa. No t'agrada la Luz Casal?
No especialment, no especialment.
Ja saps que això de la música és com els colors. I a més et diré una altra cosa. La música també depèn del moment, eh? Depèn del moment,
també,
eh? Lo qual no vull dir res amb això, eh? Mira, l'he agafat ara a l'atzar, fa dies que no la posava. En fi, escolta, per cert, que el Lleida va trencar un de les meves històries que estava dient aquests darrers dies, és que sempre que jugué a fora i vestit de blanc perdeia. Doncs mira, em devien d'escoltar, jo no sé. Bueno, ara en parlarem.
Ja saps que les estadístiques estan per trencar.
Sí, no, és així, eh? I a més, només fa falta perquè un digui una cosa perquè s'acabi trencant, que això funciona així. Escolta, deixa'm que vagi cap a parlar amb la Vanessa, perquè tenien un cap de setmana, podia ser un cap de setmana molt bo, normal o molt dolent, perquè tenien dos partits, i clar, aquestes alçades de la temporada, jugar dos partits seguits, un dissabte i un diumenge, i per exemple, perdre'ls els dos, doncs hauria sigut un problema. Però guanyar-los els dos, escolta, són aquests puntets que arriben i que benvinguts siguin, que ha sigut el cas, Vanessa?
Sí, la veritat és que evidentment són molt importants els triomfs, però necessitàvem entrar en aquesta dinàmica positiva després d'un mes i mig molt dur. Continuem amb baixes i continuem amb una plantilla curta, però sortosament ens hem pogut reforçar darrerament amb dos jugadors que han vingut a fer un cop de mà a l'equip i la veritat és que ha funcionat a la perfecció. El dissabte entrava en els plans guanyar perquè el Barberà doncs, anava bastant per sota de la classificació, però el diumenge i jugant a les 10 del matí contra el Barça, que és el tercer classificat i que aquí a casa ens va fotre un tou 3-0, 0-3 important, doncs la veritat no les teníem totes que el diumenge poguéssim guanyar, però la veritat és que els ha sortit un cap de setmana rodó. S'ha notat molt que l'equip té moltes ganes de treballar i de seguir endavant i estem contents perquè aquestes victòries doncs, ens inviten a somiar a poder quedar aquest any tercer o quart a la classificació.
Clar. Per cert, cap de setmana vinent contra l'Encamp a casa. L'Encamp, que ja... O sigui, heu jugat ja les vegades que havíeu de jugar o no encara?
No, aquest, el de diumenge de l'Encamp és el que vam haver d'ajornar de la primera jornada de la segona volta i dissabte juguem a casa de Monjos, que és l'últim o el penúltim classificat, a fora. O sigui, doble jornada una altra vegada.
O sigui, poca broma que jugueu contra el darrer i el quart començant per la cua pot ser... Aviam, millor no ho dic perquè si no podem tenir un problema. Però podria ser un altre cap de setmana molt important,
Sí, perquè és el que... Si guanyem... O sigui, penseu que nosaltres ara anem quarts, amb dos partits menys. Si sumem els 6 punts més els que ens toquen de contra Monjos, que serien 9, ens posem tercers. Sí, la veritat és que contents.
Poca broma, perquè a més heu passat, com dèieu, unes setmanes dures. Vull dir que això ho vam dir per antena, però al final el dia a dia ho viviu tots els integrants de l'equip i veieu... Bueno, heu vist com es anaven succeint els positius. Quan hi ha un positiu, darrere hi ha tot un període de temps llarg fins que es torna a la normalitat, que no són els 10 dies de confinament, de vegades és més temps, i per tant s'ha d'anar recuperant jugadors. I bueno, escolta, és una bona notícia, el Balafia Volley que tira en vana. O sigui, per tant, el cap de setmana vinent, acabeu el febrer, en partit dissabte i diumenge. Perfecte.
Sí, i demà dimarts doncs s'incorporen les dues persones que encara estaven de baixa, així que en principi ja tindríem l'equip complet, tot i que s'incorporen amb precaució, perquè bueno, les coses han d'anar a poc a poc, però sí que la veritat, recuperar la normalitat també ens fa sentir millor.
I tant. Xavi Pérez, amb hoquei femení, el Vila-sana ha començat amb dues victòries aquesta segona part de la temporada, la primera davant de l'Alcorcón, 1-4, i la segona aquest cap de setmana a casa davant del Borbolla, 3-2, però en canvi amb nivell masculí el Lleida Llista va caure aquest cap de setmana a la pista del Caldes.
Bueno, venem una de cal i una d'arena i no es va així, no? El femení, pues, bueno, fent la seva feina, passet a passet, estan venint d'una ratxa tampoc no gaire bona, però bueno, quan hi ha, pues, ja va bé, no? I que se vagin assentant a la classificació. I el Llista, pues, bueno, pues, té els i baixos, que no saps com agafar els. No.
Era un rival directe, el tercer.
Sí, ja, però tots són directes, però menys el Barça i el Lleida, que són directes, però el que no passa és que a vegades no te surt el que vols i acabes perdent el partit.
Clar. No sé si s'està notant l'efecte 11 de setembre o què. Tampoc no sé si hi havia massa afluència de... Bueno, aquest era fora, aquest... Parlo de la
temporada. Aquest era fora, però bueno, tot se nota, tot surt bé. Vull dir, no jugar a la teva pista, tindre que jugar fora, no tindre públic, a tindre públic, encara que sigui poc o molt, doncs pues, bueno... Tot això, pues, tot és un valor afegit, que si avui en dia no ho tens, pues, acabes notant-lo a la llarga.
Clar. En bàsquet, Albert, el Força Lleida, que va guanyar el seu partit, ha comunicat un positiu a la plantilla, amb el qual entren dins d'aquest període de confinaments o de dies, a veure com, no sé exactament si són 10 dies o com, bueno, suposo que hauran d'anar a fer proves tots, va guanyar el seu partit aquest cap de setmana, que no és 68, Força Lleida 93, presumiblement el proper de moment s'haurà d'aplaçar.
Bueno, haurem de veure quina determinació pren la, la Federació Espanyola, perquè, clar, ajornar aquest partit no hi ha dades i això implicaria jugar-lo un cop la Lliga ja està acabada.
Ah, imagina't.
I, clar, haurem de veure com se soluciona. És una cosa molt semblant al que li passa a l'AM, eh? Que l'AM ara, després de perdre contra el camp del líder, doncs que era més o menys previsible, però donant bona imatge, bueno, sembla que hi hagi una final davant del Sagüell aquest diumenge, que és una final, s'ha de guanyar si vol estar al grup de dalt, però compte perquè el Zaragoza encara té 3 partits pendents i el juga un cop s'ha acabat la fase regular.
Ah.
Llavors, és el que hem parlat moltes vegades, no? Que en una temporada típica voler començar sí o sí, voler jugar sí o sí, podria provocar doncs, circumstàncies com les que s'estan donant i que en
pues
aquest cas doncs, pateixen tots clubs de Lleida.
A nosaltres no ens ho permet la federació, eh? Jugar partits un cop s'acabi la, la competició, els has de jugar abans d'acabar.
És que això seria lo raonable.
Ja, però vosaltres, vosaltres feu 2 partits al cap de setmana i en bàsquet i futbol ho veig improbable que es faci això, eh?
Per què?
Bueno, ho sento,
no, 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 que, no, no, no dic que no es pugui fer, ho veig improbable, dic que no, es, no, no hi ha precedent. No?
Es pot jugar dimecres,
no, no, sí, per mi sí, però dic que no hi ha precedent que juguin un dissabte i un diumenge en un partit de futbol, no?
Bueno, és el que hem parlat durant l'any, vull dir, voler començar sí o sí, voler jugar sí o sí, doncs que portaria problemes, i ara hi ha problemes. Què passa? Que en aquest cas ens hi fixem més perquè afecten directament a dos clubs nostres,
sí,
no?
Sí, sí, clar.
De les Terres de Lleida. Però jo crec que lo lògic és acabar la temporada quan toque, sempre que es pugui. No es juguen 2 partits, què passa? Que els jugadors de voleibol tenen una dieta diferent als futbolistes.
No, 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 si escolta, que jo, és que sí, que jo estic d'acord, però
jo
no sabies.
Jo he vist partits de volei de 3 hores llargues i 5 sets.
Sí, sí, sí.
Evidentment,
sí.
Evidentment, és un esport que físicament doncs, requereix un esport diferent, perquè bueno, el bàsquet és anar i tornar tota l'estona, el futbol també, tot, bueno, el futbol n'hi ha que es poden passar molts minuts caminant.
Sí, sí, sí.
Però sobretot el bàsquet sí que és cert que és un esport molt més dinàmic, no? Que sí, té carrera contínua, pujar, baixar, per això hi ha les rotacions també, no? El voleibol en aquest sentit és més estàtic perquè jugues a la teva pista només, no?
Sí, però bueno, jo he de dir que la majoria en el bàsquet o en el futbol, crec que no en el futbol de l'AM, però ells són professionals, només fan això. No? Els nostres treballen tot el dia, després van a entrenar i a sobre han de
cuidar. Però això us fan recuperar dissabte i diumenge i quasi bé us faran fer el matí un i a la tarda un altre.
Però ara se pot recuperar, que no es pot sortir dissabte a la nit.
Ah, sí, és veritat. Bueno.
Espera't.
Ah, ja podem sortir dissabte a la nit.
No, i la tendència s'ha frenat una mica. El Força Lleida va guanyar, el Pardiny es va tornar a guanyar, després d'un començament doncs, que li va costar arrencar la temporada, allà a l'octubre. Bueno, ara porta uns partits interessants, Tarragona 69, Pardinyes 84 i a la Lliga Femenina el Cedis La Seu va caure davant del Duran Maquinària en si, no? És que tenen uns noms, de veritat. Eh? Jo enyoro allò del nom de les ciutats. El Lugo, ja, però per això t'ho dic. Però bueno, 76-73. Va, en futbol, el que dèiem, en femení, l'any va perdre davant del líder, 2-1, i ara veurem aquest proper partit davant de les jugadores del Sigull, que estan empatades a número de partits i 3 punts per sobre. Per tant, és el seu rival directe, perquè a més són les que tanquen el Sigull les 4 primeres posicions. Futbol masculí.
I bona entrenadora.
Sí, grup 3...
Bona entrenadora de l'equip contrari.
Qui és l'entrenadora de l'equip contrari?
No.
No. Bueno, va ser la presidenta que va tancar la Unió Esportiva Lleida.
Ah, sí? És l'entrenadora?
Sí.
Ah, que polivalent, no?
No, sí, clar. Fem de president d'entrenadors...
Com es deia?
Anabel. Això.
Bueno, no la tenia aquesta dada. A veure, Lleida Esportiu. He vist el gol de Marc Martínez i escolta, sembla si te l'enfoquen, o sigui, te'l posen amb càmeres bé i tota la història, sembla gol de primera divisió, eh? És un gol magnífic de falta, eh? Les coses com siguin, minut 10, Cornellà 0, Lleida Esportiu 1. Potser era la recepta, no?, amb un camp que és el que és, gol a pilota parada. No sé si és el que havien entrenat o què, però bueno, la falta és magnífica, eh? L'execució, vull dir.
Bueno, a part de que la falta és magnífica i l'execució millor, El tema és el treball que va haver després del gol, perquè aguantar un resultat en un camp tan difícil com és el camp del Cornellà, on és tan petitet, com sempre diu l'Albert, que sembla un futbolín allò, doncs, bueno, és digne pues, d'admirar la feina que es va fer, no? Vam poder treure els tres punts, que era el més important.
Segueix
la prova de poc a casa.
Segueix tot ben apretat, perquè el Cornellà, fixeu-vos, ara és el primer al grup de descens, amb 19 punts, i el Lleida és el primer que encara no està o sigui, és el quart, no és el primer que encara no puja directament amb 22 punts. Per tant, estan a 3 punts. Hi ha un punt del Barça que és el tercer. Albert Descuert, com va anar el partit, per cert?
Doncs no va ser un partit molt millor que molts altres que ha jugat a Lleida Esportiu. De fet, només xutem entre els tres pals una vegada. Ah, quina és la diferència? Que només ens xuten ells una vegada, també.
Clar.
Llavors, o sigui, cometem zero errors. Jo crec que és el primer partit en aquesta temporada en el que l'equip comet zero errors. I ho hem parlat moltes vegades. Aquesta plantilla té qualitat. I si tu comets zero errors i, per tant, tens la porteria a zero, l'empat està assegurat i tens un percentatge de possibilitats molt alt de que acabis guanyant. Si no és una espernegada de Cano, és de Raúl, si no és Abel, ahir va ser Marc Martínez. I aquesta és la diferència, no? Avui ho comento una mica al diari, no? El recurs fàcil és dir, no, l'Estevina de la setmana passada va funcionar. Jo no crec que sigui així, perquè tampoc vaig veure un canvi radical en el Lleida Esportiu.
Ja.
No? Vaig veure un canvi, sí, de peces, d'homes, de sistema, però en quant a actitud, intensitat, feina i treball defensiu, el de sempre. El que passa que ahir ningú no es va equivocar.
Ja. Bueno,
abans, la bona notícia... Perfecte. És que el Lleida continua depenent d'ell mateix. I si no s'equivoca, doncs estarà dalt.
Bueno, continua depenent d'ell mateix i justament el proper partit és el primer en el que depèn de si mateix, perquè juguem davant juguem a Lleida davant del Barça B, que el tenim a un punt per sobre, empatat amb número de partits jugats, per tant, aquí sí que depenem, si guanyem els passem de dos punts, si empatem ens quedem com estem, un per sota, i si perdem se'ns en va a quatre. Per tant, és un d'aquells partits vitals, molt important, molt important. Però és que el Barça ve de fer-n'hi 6, el qual no vol dir res. No vol dir res, ho dic perquè el PSG n'hi va fer 4 al Barça i ahir van perdre a casa 0-2 davant del Mónaco. Però vull dir, el Barça en va fer 6 ahir.
Sí, però fora de casa...
El gran.
Sí, fora de casa és el segon pitjor equip de la categoria.
Bueno, pues...
I el Barça... És un Barça al Johan Cruyff i és un altre Barça lluny del Johan Cruyff. A partir d'aquí haurem de veure l'evolució la setmana doncs, de Busquets, de Jandro i de tota la canalla que tenen amb molèsties i a veure en quin equip es presenta al camp d'esports. Perquè, evidentment, que jugui Jandro és una cosa, que no juguis una altra, que jugui Conrad igual, vull dir, bueno, estem en lo de sempre. Així com la setmana passada amb l'Espanyol B, dèiem que no afectava, perquè aquest any no hi ha aquest trasbassament de jugadors de primer equip a filial, a Barça B aquesta temporada sí que hi ha una fluctuació de jugadors primer equip filial per omplir convocatoris i, a més, hi ha temes de lesionat. Però, bueno, el Lleida depèn d'ell mateix.
Escolta, et volia preguntar per un partit concret, que no és del nostre, però que m'ha sobtat.
Sí.
Un Olot 3, Andorra 0. I, a més, no són els gols ni seguits ni res. És un gol al minut 9, un al 40 i un al 79, l'Olot. És el darrer, és el cué i l'Andorra és la gran promesa d'aquest grup. Aviam, és un resultat per pensar-ho.
Tenen el mateix entrenador?
Bueno, tenen un entrenador nou, no?, de fa un mes.
Bueno, però no l'han de fotre fora, 3-0, hòstia, el Piqué, què pot de no fotre fora l'entrenador?
No, quin entrenador té? No té el segon del Setién, no?
Bueno, sí. Fotre fora, camp de l'últim perd de 3-0, mare meva.
L'Andorra va començar amb un 6-6 i a les 3 últimes jornades porta 1-9. I Eder Sarabia ja està començant a fer entrenadorades, no?
Ni va gran, ni va gran.
Jo que saps que el tema de la porteria és molt sensible en el meu cas perquè tinc un porter a casa, jo comença i guanya 0-2 a l'Espanyol amb Rati, perfecte, guanya 0-1 al camp del Barça B amb Rati, perfecte, empate contra el Nàstic, que és un bon partit, amb Rati, i de repent, hòstia, es fuma Rati i fica Banyu. Va el Cornellà a Andorra i palme 1-2. Se'n va i el Lot, torna a ficar Rati i perd 3-0. Amb això no estic dient que la culpa sigui el porter i molt menys, però sí que hi ha atacs d'entrenador doncs que al final te poden passar factura. I el mateix que amb Rati amb altres posicions al camp, no? Jo quan l'Andorra va canviar d'entrenador i va firmar Der Sarabia, era dels que pensava que l'Andorra perdia bona part de les seves possibilitats d'estar en playoff, bàsicament perquè no coneix la categoria, perquè Der Sarabia no coneix la categoria. Els primers partits, dic, hòstia, dic, a veure si... Bueno, sembla que a poc es va desomplant.
Però ho dic perquè ens pot anar bé. Si el Lleida ara guanya el seu partit, està a un punt de l'Andorra, eh? Si guanyés. Sí,
però no ens enganyem, eh? Tenen un plantillón.
Sí, sí, però sí, un de nou.
Tenen un plantillón. I a més, ara han firmat a Saverio. Vull dir, és algo... O sigui, tenen la Mundial. El que passa que, bueno, això s'ha de demostrar al camp i en les últimes jornades no estan sortint bé les coses, però, bueno, continua allí l'Andorra.
Vale.
Vinga, per nosaltres, que prou de feina tenim.
Sí, fes-me un resum ràpid dels partits del Lleida Esportiu. El proper dia a casa, diumenge, a les 6, contra el Barça B, i després què li queda?
No, després tenim el Nàstic.
Déu-n'hi-do.
Té Olot, anem Prat, té Andorra.
O sigui, hem de jugar contra els 3 de dalt, eh?
Hem de jugar contra els 3 de dalt, correcte. Per això et dic que depenem de nosaltres mateixos.
I després els dos de baix. O sigui, el contra els 3 de dalt i els dos de baix. Quasi bé.
La clau va ser guanyar ahir, perquè si no no hi anem a la zona de descens.
No, ahir va ser un...
A la zona de descens.
Ahir va ser un pas molt important, eh? Va ser un pas... O sigui, és veritat, eh? O sigui, ahir perdent ens posem en descens, sense voler.
No, home, i disparar és al Cornellà.
Sí.
D'aquesta manera, el Cornellà l'has frenat i, escolta, em perdó, collons, que ja toca guanyar el Cornellà, home, que vol ser una història amb la Cornellà, que... Estava content el Pere Roque perquè havia guanyat amb el bàsquet Pardinyes, faltava guanyar el futbol, doncs mira, per tu també vam guanyar.
Molt bé.
Per cert, sí. Partidàs de Nico, 19 anys, primera temporada com amateur, tot just 33 minuts a Hospitalet i 90 a Marbella. Ens hem passat tota la temporada amb problemes als centrals, i ara encara resultarà que el tenim aquí. Alguns, ja fa dies que ho diem, eh? Lo de Nico, però per mi ahir, de lo milloret. Ara veurem que fa molt.
És que és un tòpic, però s'ha de mirar una mica més sempre als teus, eh? I arriscar a vegades, eh? Una mica.
Lo que no s'ha de fer...
Dona confiança.
Lo que no s'ha de fer és mirar el carnet d'identitat. Doncs, hòstia, en tinc un de 32 i un de 19, el de 32. Per què?
No, sí, no sempre funciona això.
Bueno, pues Molo ha funcionat així tota la temporada.
Doncs...
Bueno, ja resulta que al mig del camp hem descobert a Yasser. Ja resulta que ahir descobrim a Nico, que són tios que ja els van veure 90 minuts a Marbella i m'adeu poder complir. En pla de ball, lateral dret, apunta't aquest nom, el mateix. Bueno, jo també entenc que és tot just la primera temporada sencera de Molo com a entrenador i, bueno, pues, és Amarrategui, vale? És un tio Amarrategui, pues aquesta és la filosofia, no? Però que amb això, el debat que hem tingut tantes vegades de plantilla curta...
Sí.
Perquè el d'ahir era un marrón, però de dimensions siderals, carnico, eh? O sigui, te'n vas al camp del Cornellà després d'una setmana duríssima com la que havíem passat, jugant-te la vida, eh? I compartint i estrenant sistema. Perquè per primera vegada vam jugar amb tres central. Soriano, Nico, Simi, i el xaval va complir. Pues però ja et dic, ara què fem amb Nico?
Bueno, se'ls ha de donar confiança, se'ls ha de mimar, eh? I a més tampoc se'ls hi pot tirar tota la cavalleria a sobre quan tinguin una errada. Per tant, s'ha de cuidar, que sempre et poden treure les castanyes del foc. Escolteu, com queden dos minuts per arribar a les dues, de manera ràpida, el Congreso va dir que l'esport... parlem d'esport. Que l'esport era una activitat essencial... A Catalunya ens afecta el que digui el Congrés o no?
Que no ens afecta tal, no? A Catalunya, el que digui el Congrés. No,
ja m'enteneu, és a dir... Ja està, vale. La Federació Catalana de Futbol ha dit que... Vanessa, tens el micro aquí. La Federació Catalana de Futbol ha dit que ja comencem o què? O no? Què fem?
A veure, és que ens hauria d'afectar. O sigui, des de la plataforma ja n'hi ha prou, ho hem demanat. O sigui, vale. Si el Congrés diu que l'esport és essencial, perquè a Catalunya no ho és. És que no s'entén res.
Bueno, doncs, Albert, ens veiem el cap de setmana amb un partit ja, aquest que ve no l'altre, o no?
No. Bueno, depèn del camp que vagis, perquè hi ha camps, hòstia, jo bueno, cada sí. dia, per la ràdio de Fotback Fotos, cada dia veig més gent, jo escolto més gent. Però clar, això ja depèn d'on vas.
Vale, però vull dir que estem més a prop de parlo d'amateur i no de les preferents, de la resta, de que s'engegui una competició aquest any o estem igual?
És que és complicat, o sigui, per evolució de la pandèmia hauríem d'estar més a prop, clar, evidentment això no ha de durar tota la vida.
Bueno, les xifres d'avui ja comencen a no ser tan bones, de totes maneres, però bueno.
Per això et dic, que jo jugador fins que ha arribat fins aquí, doncs escolta, sí, vale, ja per les eleccions ho vam obrir tot i vam fer mítings a pavellons i tal, ja teniu el que voleu, polític. Però ara tornem a tocar de peus a terra.
Vale.
Que ja no ve d'aquí, és que ja no ve d'aquí. Per mi, eh?
Per dos mesos que queden, no val la pena.
Però el teu està jugant a preferent o no?
No.
O sigui, no esteu competint vosaltres cada cap de setmana tampoc, eh? Encara?
No. Vale. Però és que només competeixen els juvenils, eh, preferent.
Ah, els juvenils, vale, és veritat. Sí, no, cadets, pensava que cadet també, no.
Però és que bueno, crec que el debat no és tornar a competir, eh?
No, ja ho sé.
Hauria de ser aquest el debat. El debat és que tothom pugui començar entrenant com tot...
Sí, que sí.
Tots iguals, no?
He anat a la competició perquè és el més visible.
O jugar a segona. A més, es donen encara coses més estranyes com els meus equips que juguen a primera poden competir i anar a 12 o 14 al desplaçament o al partit, però només poden entrenar 9. O sigui, poden desplaçar tots junts.
Que arribem a les dues. Dilluns vinen, veurem com ha canviat la història. Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Escuer. Gràcies, bona setmana.
Adéu.
Demà hi tornem nosaltres puntuals, 12:20.